Tisnero.
La tarde. Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 en punt de la tarda amb l'actualitat esportiva de la jornada a casa nostra. Actualitat que continua marcada i en tenim per dies pel cas Messi. Els moviments claus en les últimes hores. Messi no es presenta ahir a la ciutat esportiva per passar les proves PCR. Tampoc es presentarà aquesta tarda al primer entrenament a les ordres de Ronald Koeman perquè entén que la seva relació contractual amb el Barça s'ha acabat. I per una altra banda, tenim el comunicat contundent de la Lliga de Futbol Professional donant la raó al Barça en la interpretació del contracte. El contracte està en vigor, Messi és jugador del Barça i només li donaria la baixa federativa en el cas que es dipositessin els 700 milions de la clàusula. Ara estem tots pendents de l'arribada de Jorge Messi a Barcelona. Encara no està aquí. Hi havia informacions que apuntaven a Catarrava aquest matí. No, Jorge Messi encara no està a Barcelona. Arribarà durant la setmana, cap a meitats de setmana, amb la voluntat de negociar amb el Barça, però el Barça, de moment, no vol negociar cap sortida. Només voldria parlar d'una possible renovació. Així que, de moment, cadascú al seu racó i veurem si en les properes hores hi ha possibilitat de que s'aproximin les postures per mirar d'evitar que això acabi en una guerra judicial que seria molt, molt desagradable i que la gent blaugrana no s'ho mereix. Però ja veurem què passa. A tot això, el Barça de Ronald Koeman es posa en marxa aquesta tarda amb moltes absències d'internacionals. Hi ha futbolistes lesionats, jugadors que tenen encara permís, algun amb Covid, com Pjanic. En fi, que amb moltes baixes, però que comença a caminar aquesta tarda el nou Barça de Ronald Koeman. I ja tenim també el cronòmetre en marxa de la moció de censura. Aquest matí, recollida de paperetes a les oficines del club i ara termini de 14 dies hàbils per recollir 16.500 signatures vàlides. Tot això al Barça. L'Espanyol ahir, primer partit amistós a Terres Andaluses, derrota per 1-0 davant del Cádiz. El proper partit el tenim dimecres a les 7 de la tarda davant del Màlaga. Avui tots pendents a partir de 6:45 dels sortejos dels calendaris de primera i segona divisió. Per cert, és notícia d'última hora. La Federació Espanyola de Futbol ha acordat que la segona B, la tercera i la Lliga Femenina, entre d'altres competicions, arrenquin el 18 d'octubre. Tot això en futbol, en bàsquet, venim de cap de setmana de partits amistosos. El Barça n'ha jugat 2 contra Ucam Múrcia i Joventut, amb 2 victòries pels de Xacique Vicius. I pendents de la tercera etapa del Tour de França, que està en marxa avui entre Niça i Sisteron, 198 quilòmetres, en principi s'hauria de resoldre a l'esprint. Alaphilippe encapçala la general després de la victòria d'ahir. Després connectem amb la ruta amb el nostre enviat especial al Tour de França, el Quique Iglesias. Avui comentarem la jugada amb el Ferran Correas, el company de l'Esportiu, i les enquestes del dia Sports Cope. En clau Barça, us preguntem avui què us sembla que Leo Messi no es presentés a les proves PCR i no vagi a entrenar-se aquesta tarda. Us semblen bé? Us sembla bé el 45%? Us sembla malament el 55%? I en clau espanyol, us demanem quines sensacions us va deixar l'equip al partit contra el Cádiz. Bones, dolentes o no veu veure el partit? Bones 43%, dolentes 15%, no vaig veure el partit 42%. Aquest divendres sortejarem un pack familiar de 4 entrades per anar al Museu del Barça. Estem en marxa amb el Cito Ramírez del control de so, el Víctor Navarro està a la producció, us parla Joan Batllori, passen 29 minuts de les 3 de la tarda i la pilota ja roda Esports Cope. Vinga, comencem i ho fem abordant l'actualitat del Barça, que és, com dir l'actualitat, les últimes notícies al voltant del cas Messi, encara que, com us deia, hi ha més coses, com el retorn als entrenaments avui o el tema de la moció de censura. Però saludo al Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Molt bona tarda.
Bona tarda. Què tal, Joan? Molt bé.
Que ha estat un cap de setmana intens. Han passat coses importants, coses interessants. El comunicat de la Lliga de Futbol Professional donant la raó al Barça en la interpretació del contracte i també el fet que Leo Messi no es presentés ahir a les proves.
Sí, i a partir d'aquí, doncs, el que tu deies abans, no? No està previst, naturalment, que es presenti també els entrenaments d'aquesta tarda, que comencen a partir de 5:45 de la tarda, i també s'està a l'espera de la reunió que podria ser aquesta setmana de Jorge Messi i del president del Barça, Josep Maria Bartomeu. És una reunió que està prevista per aquesta setmana. A la part del jugador argentí, com hem informat aquí a la Copa i al butlletí de les 12 del migdia, i dèiem també ahir a la nit, no ha viatjat encara a Barcelona, malgrat que des de l'Argentina deien ahir a la nit que s'assegurava que arribaria aquest matí a Madrid, des de fonts properes al jugador, consultades per Esports Cope ahir també, i avui mantenen que vindrà aquesta setmana, però no hi ha data del viatge, i a partir d'aquí Jorge Messi defensarà que Leo, naturalment, com diuen els seus advocats, consideren que és lliure, i el Barça, que no vol vendre, i que proposa renovar d'alguna manera el seu contracte i no està disposat a negociar, naturalment, un traspàs.
A veure què passa quan arribi aquí Jorge Messi, Oli. De moment, home, la resposta de Messi, l'actitud de Messi de no presentar-se a les proves PCR i avui a l'entrenament és una postura de força, dura, però és coherent amb l'estratègia que ells venen defensant. Si ells consideren que el contracte s'ha tallat, des d'aquest punt de vista és normal que no es presenti, no?
Sí, sí, perquè clar, si el passat dimarts deien als seus advocats que és lliure, que mitjançant aquesta clàusula ell pot quedar lliure, naturalment no té lloc de treball de moment, no? I per tant, si no té lloc de treball, no seria coherent anar a treballar. Ahir estava citat, com la resta de jugadors, a les proves PCR, a un quart d'11 del matí, no es va presentar com estava previst, i avui aquesta tarda el centre de treball, que és la ciutat esportiva, naturalment no es presentaria perquè considera que ja no és jugador del Barça, o almenys té la possibilitat, segons el seu parer, la interpretació del contracte, que és absolutament lliure a dia d'avui.
Saludo al Víctor Navarro. Què tal, Víctor? Bona tarda.
Bona tarda.
Ahir vas estar pendents de les proves i avui pendents de l'entrenament. Clar, ahir l'atenció estava centrada sobretot allà en si Messi apareixia o no, no?
Així és, i hem de dir que hi havia molta més premsa del que és habitual, també molts aficionats, fins i tot estaven a les dues rotondes que hi ha abans d'arribar a la ciutat esportiva, i a més un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra, sobretot perquè els aficionats no estiguessin massa junts entre ells, vigilaven la mascareta i demés. Les proves PCR van començar ben aviat, a les 7:50 del matí, amb els més matiners, Jordi Alba i Martin Bradway. Des de llavors i fins a 11:45 del migdia van passar els jugadors per torns, només arribar els prenien la temperatura des dels seus cotxes i estaven una mitja de 15 minuts a l'interior de Sant Joan d'Espí. Les absències de les proves PCR, a més de la de Messi, van ser les de Coutinho, que torna el 8 de setembre de les seves vacances després de guanyar la Champions, les de Semedo i De Jong, que passen a les PCR amb les seves seleccions, i les de Pjanic, confinat al donar positiu, està a Itàlia, com ja van conèixer, i Umtiti, que va tornar per la tarda d'una escapada de 2 dies fora de la ciutat. En realitat, ja el dia 28 havia acabat la seva quarantena després de donar positiu. Va ser o el dia abans o el mateix dia de la Champions quan van conèixer el comunicat oficial. Els transferibles, Luis Suárez, Ivan Rakitic i Arturo Vidal, sí, van passar els tests amb la resta dels seus encara companys.
I avui a entrenar, els que estan per aquí, perquè es posa en marxa el nou Barça de Koeman, però amb moltes baixes, eh?
Sí, avui primer entrenament de l'era Koeman. A 6:15 comença la ciutat esportiva. La plantilla, per cert, tindrà festa dijous i diumenge i la resta de dies entrenaran a 9:45 del matí. Les baixes fins a 14 internacionals, i s'hi estaran els transferibles Luis Suárez i Arturo Vidal. El xilè, per cert, va concedir una entrevista al podcast de Daniel Hadif a les últimes hores, on parla del model del Barça i del seu futur.
Primero tiene que cambiar su forma de pensar, de que el fútbol ha evolucionado mucho y ya no... Ya el ADN está quedando atrás y los otros equipos están mejorando en otras partes que el fútbol... en este momento ya es más físico, más fuerza, más velocidad y la técnica a veces pasa a un segundo plano. Si la Juventus la llevo conmigo en mi corazón, claramente si me llama yo feliz, pero bueno, uno no tiene que estar tranquilo, si pasa, si no, seguir bien, pero de verdad que le tengo mucho cariño a la Juventus y a Andrea mucho cariño también.
Un Vidal que va estar a Turín 4 temporades on va coincidir amb el vestidor amb l'actual entrenador Andrea Pirlo, per això l'esmentava. Dels altres dos transferibles, Samuel Umtiti, veurem si es presenta, no tenim confirmació.
Per lliure.
Sí, no tenim confirmació de que hagi passat els tres PCR. I com heu escoltat a Deportes Cope, dels companys de Cope Sevilla, Ivan Rakitic estaria molt a prop del Sevilla, veurem també si apareix aquesta tarda per la ciutat esportiva.
Venim tocant els darrers dies des de molts punts de vista la sortida de Leo Messi del Barça, des del punt de vista jurídic, des del punt de vista econòmic, esportiu també, i avui ens volem aturar en l'aspecte de la comunicació, com estan gestionant tant Bartomeu i el Barça per una banda com Leo Messi per una altra aquesta crisi. Per fer-ho saludem a Josep Maria Brugués, que és professor a la Blanquerna, consultor i expert en comunicació en situacions de crisi. Professor, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda i gràcies per atendre'ns,
Gràcies a vosaltres.
El que està vivint el Barça és una crisi en tota regla, no?
Totalment, és una regla, però bueno, aquesta, jo diria que estem en una part de les crisis, perquè portem unes quantes crisis al Barça. Actualment estem en una crisi, potser un punt àlgid amb el senyor Messi, però estan vivint moltes crisis, han portat moltes crisis, i també deixem-me dir-vos que com les anteriors crisis que han tingut, podríem parlar d'unes quantes, Barça-Gate i tot això, ho estan portant-ho fatal.
Ho està portant fatal qui? El Barça, Bartomeu, ho estan portant fatal?
Sí, o sigui, per dir-ho així, aquest equip, no? Vull dir, no només poso el Bartomeu, sinó el Barça en general, el tema de comunicació de crisi, jo crec que és una assignatura pendent que tenen.
En què fallen?
Mira, la primera cosa aquí que hem de tenir molt clar és que si tenim una crisi, primer que tot hem d'assumir-la. Ei, nois, que tenim una crisi, i dir-ho. Ei, tenim una crisi, anem a intentar-la solucionar, anem a mirar què ha passat i què podem fer perquè ho puguem millorar. I això és una de les primeres coses que no s'ha fet. L'altra cosa que jo crec que també aquí tenim present, i en aquesta situació és l'enèsima crisi que ho fan, és treure-li valor en aquesta situació. Res, això és una crisi esportiva, ja ho solucionem. O sigui, minimitzar la situació de crisi. I això que fa, pues, perdoneu que ho digui així, encabritar la gent, inclús a la família Messi i tot això, que aquí també podríem entrar-hi si ho estan fent-ho bé ells o no, però sí. En aquest cas jo crec que la crisi, en aquest cas, com passa moltes vegades, crisi d'una institució amb un jugador, qui rebrà més bastonades segurament serà la institució més que el jugador, i el centre d'atenció sempre serà més la institució.
Professor, bona tarda. Bona tarda. Sí. El president Bartomeu hauria d'haver sortit a fer declaracions?
I tant.
Perquè tothom sabem el que pensa, però no l'hem sentit, ni amb ell ni a Leo Messi.
Mira, en temes de comunicació de crisi, normalment procurem que en situacions difícils que la màxima màxim responsable de la companyia no surti per preservar-lo, per aquelles coses boniques i tot això. Però com jo deia al començament, hi ha hagut tantes crisis una darrere de l'altra que en aquest cas i en aquesta situació crec que hauria sigut responsable i dir, surto, perquè penseu que aquesta crisi no és una crisi només que dius a nivell d'imatge de club, institucional, etcètera, etcètera. És que hi ha molta més gent implicada. Jo crec que aquí hi ha una altra crisi que també afectarà a la Lliga espanyola, perquè se'ls estan anant els grans jugadors i se'ls aniran a cap altres lligues. I aquí hi ha un tema econòmic que també veurà en ells la seva crisi. Vull dir que no és només ara que se'n vagi el Messi, punt, sinó que hi ha més gent en crisi. Per tant, jo diria, sí, el senyor Bartomeu en aquest cas hauria d'agafar el toro per les banyes i sortir i assumir la seva responsabilitat, i ell prendrà mesures a veure i poder-ho solucionar.
I Leo Messi? Perquè Leo Messi de moment el que s'ha limitat a fer és enviar un burofax, però jo entenc també que potser al soci, al seguidor del Barça, li agradaria sentir de la seva veu per què se'n vol anar del Barça.
Exacte, jo diria aquí, per dir-ho així, la crisi en aquest cas l'ha generat el jugador amb un burofax, que jo crec que això, cara, pensant en l'opinió pública, els seguidors i tot això, hauria estat fantàstic que fas una declaració, i avui en dia, amb les noves tecnologies, la graves, la penges a les teves xarxes, l'envies per escrit, o li envies una carta al soci del club, com vulguis, però dones la teva cara. O sigui això fer-ho així d'amagat queda lleig. I sembla, és una sensació, no sé, d'inseguretat, saps? Allò que no transmet. I deixeu-me dir una cosa que volia dir-vos abans també en tema de comunicació de crisi. Penseu que la comunicació de crisi comença, la comunicació comença abans de la crisi. I per això us deia, no? Hi ha aquestes coses de Messi que ja estava dient coses que si no estem preparats i tot això, a nivell de junta directiva, això són senyals que si fossin una junta directiva amb cara i ulls, diria, nois, aquí hi ha una cosa que això se'ns pot fer més gros. I aleshores és el moment de començar a parlar, en aquells moments, a parlar amb el jugador, dir, ei, si està donant avís, sentem-nos amb ell, no falta davant de micros, però sentem-nos i anem a veure aquesta incidència que ens està passant, que no es converteixi en algo més gruixut. Què ha passat? Doncs que, per el que es veu i això, no hi ha hagut aquestes converses, no hi ha hagut aquestes reunions, i què passa, doncs? Que cadascú ha tirat pel seu cantó.
Bartomeu hauria d'haver sortit, per exemple, el que es va filtrar, no? El que ens va arribar. Hauria d'haver sortit Bartomeu dient jo dono un pas al costat si Messi es queda i diu que jo sóc l'únic culpable. És a dir, això se sap que és veritat. Però faltava que ho digués, no sé, Bartomeu.
Sí, és que aquí, en un tema de crisi, moltes vegades el que ha de transmetre la persona, l'organització, ha de transmetre el lideratge. I aquí tenim un tema que no és la situació de crisi, però que hauria de transmetre és lideratge, transparència i transmetre confiança a la gent i transmetre una mica de tranquil·litat, de dir, escolta'm, surto jo, escolta'm, si jo sóc el problema, m'aparto. Sé que tinc aquest problema i hem d'intentar lo solucionar. I això que has de transmetre en una situació de crisi és transmetre tranquil·litat, i el transmetre seguretat, cosa que no s'ha transmès en cap moment.
Ara estem en una situació de guerra freda, de tàctica, de partida d'escacs. Com estem comentant, ni Messi ni Bartomeu encara han sortit a parlar. Què és millor, aguantar o seria un moviment intel·ligent per part d'algun dels dos sortir a parlar un abans que l'altre?
Bueno, aquí entraria en joc els advocats, que ja ho estem veient tot, ja, ara hi ha el joc d'aquí dels advocats, no? Sí. Ara no sortim, ara no diem res i tot això. Si entréssim els de comunicació i deixéssim al costat els advocats, seria fantàstic que sortís un i digués, el primer que surti, digui-li, mira, hi ha això, hem posat això a la taula, i digui la veritat, i dius, ja ha passat això, això i això, estic convençut que aquell que surti i posi les coses sobre la taula i assumeixi la seva responsabilitat, per dir-ho així, seria un primer guanyador en aquesta situació.
I hi ha una cosa més de consum intern. Abans feia referència al canal. El canal és important. Per exemple, Messi, si volgués parlar, què hauria de fer? Triar un mitjà de comunicació, utilitzar els canals que ja ell té a través de les seves xarxes socials, convocar una roda de premsa oberta?
Això, ja et dic, avui en dia pots utilitzar tots els canals. Jo penso també que a nivell, possiblement a nivell, posant-me en el lloc de Messi, de l'entorn Messi, clar, molts mitjans de comunicació potser estaran més a favor de la junta directiva i potser hi tenen una mica més de recança, possiblement, Per tant, jo utilitzaria tota la resta d'altres mitjans, el tema de xarxes i tot, perquè avui en dia, al final, tots els mitjans de comunicació estan tots relacionats i, per tant, ho envies per un cantó el més proper, i ja et diria, i el més proper a la gent, que la gent et pugui veure. Jo et diria, si has de fer alguna cosa a Twitter i això, millor que posar-ho per escrits, fes unes declaracions, grava't, surt-te, és igual, jo, 20 segons, dient el que penses, i després fas una declaració perquè la gent et senti a prop i la gent et vegi i et senti a prop per guanyar-te la seva confiança i dir què és el que estàs fent, que ho estàs fent tu bé.
I a més, no una declaració exclusiva a un mitjà, sinó per tot el món, perquè és una figura mundial.
Exactament, no. Això d'exclusivitats, jo ho eliminaria en aquesta situació de crisi. En una crisi, el que no pots fer mai és anar donant exclusives només a un mitjà. Aquí has de fer-ho el màxim extensible possible, perquè, a més, ell és un personatge públic i tot això, i ho entén perfectament, i, per tant, això ha d'arribar a tothom.
Professor Brugués, gràcies per atendre'ns. Una abraçada forta. Estem en contacte a veure com evoluciona tot.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Gràcies.
Bona tarda, que vagi bé. De seguida rematem el bloc amb l'opinió del Ferran Correas, però abans, Víctor, tic-tac, s'ha posat en marxa, està activada ja la moció de censura.
Estaven citats a les 12, però han arribat mitja hora més tard. Ho han fet davant l'oficina d'atenció al barcelonista, la porta 15 de l'estadi, i eren el precursor d'aquesta iniciativa, Jordi Ferrer, els quatre grups d'opinió, i en nom del precandidat Víctor Font hi era Albert Roura. L'altre precandidat, Lluís Fernández Alà, no ha pogut anar. En total han de recollir 16.520 firmes. firmes i el temps comença a comptar a partir de demà. Són 14 dies hàbils. Segons els estatuts del Barça, els dissabtes són dies hàbils, però Jordi Ferrer no ho considera així i demanarà al jutge que no ho siguin. Pel Barça, aquesta recollida acabaria el 17 de setembre a les 11:59 de la nit i per Ferrer el 21 de setembre a les 11:59 de la nit. Escoltem l'objectiu d'aquesta moció per veu d'un dels qui participen, el Marc Duc, de Manifest Blaugrana.
El objetivo de la moción de censura es claro, es alcanzar las 15.000, 16.500 firmas que se necesitan para convocar una votación refrendaria en la que el socio tendría que votar si quiere que esta junta siga o no. Lo ponemos en marcha con los 8 grupos de opinión que nos hemos agrupado, más los representantes de 3 candidaturas, para que así sea, para que este mandato termine y el socio pueda votar que no a la continuidad de José María Bartomeu.
A la papereta s'ha d'escriure el número del soci, el DNI, la data i signatura, tot presencialment. A més, han d'incloure una fotocòpia del document nacional d'identitat per davant i per darrere.
Saluda el Ferran Correas. Ferran, hola, bona tarda.
Hola, Joan, com estàs?
Molt bé. Això dels dies hàbils i del calendari és un clàssic, de les mocions de censura.
Sempre hi ha lius, Mira que els estatuts al final ho acaben modificant sempre, però sempre hi ha cosetes a modificar.
Creus que pot tirar endavant o veus molt difícil el tema de la moció?
A veure, jo ho veig difícil per una cosa. Primer, perquè no hi ha partit a l'estadi, per la situació de la pandèmia, perquè és complicat recollir 16.000 signatures. No fa pas gaire. En Benedito ho va intentar i es va quedar, em sembla que van ser amb 12.000 o una mica més. I havia partit a l'estadi. Sense partit a l'estadi ho veig complicat, però no ho veig impossible perquè jo crec que la gent està molt emprenyada. Yeah. És a dir, sí que sé que si ho analitzes fredament és complicat per tot això que dic, però, per exemple, jo dilluns passat, dimarts passat, quan Messi va enviar el burofax, estic convençut que li poses a la majoria de socis una butlleta per signar la moció de censura el dimarts o el dimecres i la signen. Ara hi ha una mica de... Ha baixat una mica, però en aquest moment estic convençut que es treuen ràpid les signatures. Però clar, una vegada et poses a pensar fredament, sense partit a l'estadi i 16.000 signatures és complicat, i després, a més, després de recollir les signatures, en una votació seria dues terceres parts, sí. que és moltíssim.
Sí, sí. Cas Messi, Ferran, postures molt enfrontades, guerra freda, per on creus o veus o visualitzes que hi pot haver una sortida?
Jo crec que l'única sortida possible és que s'asseguin les dues parts i arriben a un acord perquè Messi acabarà marxant del Barça. O sigui, jo crec que malauradament no hi ha volta enrere, no hi ha marxa enrere, que Messi ho té molt decidit i molt assumit, que el 2-8 tristament va ser el seu últim partit amb el Barça i que no hi ha cap solució. Per mi s'han de seure a negociar, perquè ni un cobrarà 700 milions d'euros per una clàusula ni crec que l'altre marxarà gratis. I jo crec que Messi ho sap, que no marxarà gratis, per molt que en el burofax posés que el contracte havia acabat. Jo crec que ell mateix sap que no marxarà gratis. Per tant, jo crec que quan abans millor, perquè és el millor per les dues parts. Primer, perquè que això s'allargui li fa mal a tothom, i a més, el Barça mateix, si ha de planificar la temporada, millor que la planifiqui ja, que s'esperi una o dues setmanes. Per tant, per mi, no sé si diria que dimecres o dijous arriba Jorge Messi i s'asseuran a una taula i quan abans arribi a un acord millor. És trist dir-ho, però és que la situació ja crec que no té...
Si ets realista...
No té marxa enrere, per tant, quan abans millor que s'arribi a un acord. Si em preguntes què ha passat, doncs per mi el més greu no és... Per mi el més greu de tot, o sigui, la pregunta que cal fer-se és com s'arriba aquí, per què s'arriba aquí. O sigui, per mi el més greu és que Messi vol marxar del Barça. Això és el pitjor de tot. Després d'això, és evident que la situació no és d'ara, sinó que ve de... No sé, han passat moltes coses aquesta temporada. Neymar, ve Griezmann, Valverde, el cas de Vidal, el Barça-Gate... És que han passat moltíssimes coses i jo entenc que Messi estigui emprenyat i al final digui prou, s'ha acabat, i me'n vaig. Ara bé, sí que crec que ho podria haver fet d'una altra manera. I no en un burofax, sinó en una roda de premsa, explicar el què i dir-li al mateix Bartomeu, mira, me'n vaig i et demano que et posis a negociar amb el City, amb la Juve, amb l'Inter, amb qui sigui. I haver-ho fet millor.
Ferran, bona tarda. Què et sembla l'opinió... Què tal, com estàs? Què et sembla l'opinió del professor que ens deia que també Bartomeu hauria d'estar també més transparent, no? I si tothom sabem que ha dit Bartomeu que si dona un pas al costat, doncs i es queda més si ell se n'aniria i tal, si hagués estat millor sortir Bartomeu directament i dir-ho.
Sí, home, és que jo... A veure, jo el camí em sobta ja no només pel cas Messi, és a dir, des del 2008 a Bartomeu només l'hem sentit una vegada, que va ser l'entrevista a Barça TV, que jo vaig tenir la sort
El privilegi
de ser un dels tres que...
Home, perdona, després del 2008 va sortir després del partit.
Sí, bueno, però allò era...
Sí, no va dir res.
I després que Messi tampoc l'hem sentit, després del 2008, encara no ha parlat. Però sí, home, jo crec que tot aquest... ja no parlo del 2008, o sigui, és a dir, des de dimarts passat, ara pràcticament fa una setmana, sí, jo crec que hauríem d'haver sentit el president. Però bé, ell, com que estan entestats amb que la clàusula són 700 i l'altra banda és zero, doncs és el que deia. Jo crec que al final s'ha d'arribar a un acord i que Messi surti de la millor manera possible del Barça. És el jugador que t'ha donat tot. Es porta 20 anys al Barça i molts anys donant-ho tot. Jo crec que s'ha equivocat en com ho ha fet, però té dret a sortir bé.
Una última cosa, Ferran. Tu portes molts anys en el Camp Nou, saps perfectament com respira el soci del Barça. Si aquesta tarda o demà o dimecres hi hagués un partit de futbol a l'estadi del Camp Nou, creus que hi hauria més mocadors cap a Bartomeu o que fins i tot Messi podria sentir algun xiulet?
A veure, jo és una sensació que he notat en els últims dies, sense estadi. O sigui, al poble, a la piscina, al bar, hi ha molta gent que és anti-junta directiva, podríem dir, que ara no està amb Messi, o que estava amb Messi i que no li ha agradat com ho ha fet Messi. Això és una sensació que estic tenint en els últims dies. Ara bé, jo crec que la mocadura seria molt més cap a Bartomeu, perquè ja no és només Messi, o sigui, és que és el 2008 i és... O sigui, és a dir, jo crec que Bartomeu potser hagués plegat ja si no hi hagués coronavirus.
Ja. Per la pressió de la gent.
Sí, home, hem de pensar que quan s'estava... Quan es va tancar l'estadi, ja hi va haver moviment durant dos o tres partits, no sé si us recordeu, ja hi va haver xiulada i... Clar, imagina't, després d'haver perdut la Lliga, d'haver perdut la Champions, del 2-8, però seria espectacular. Bueno, ja, i amb la marxa de Messi, ja, no, ni te cuento.
Ferran Correas, gràcies, una abraçada forta. Parlem.
Vinga, bona tarda.
Gràcies, adéu.
3:52, seguim.
Mi marido, cuando los niños eran pequeños, decidimos hacer el cuarto año nuevo. Mm. Pero me dijo, esto lo hago yo de momento. Se tiró 7 meses y medio haciéndome el cuarto baño.
Claro, bueno, hay trabajos que son muy manuales.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Contratamos un contratista para que nos hiciera la obra, nos habían hablado muy bien de ellos, de dar un año más de lo que había dicho.
Hay que tomárselo tranquilo, hay que hacerlo bien, conciencia.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Parlem de l'Espanyol. Juan Arias, hola, bona tarda.
Què tal, Majori? Bona tarda.
Va jugar partit amistós ahir de preparació l'Espanyol davant del Cádiz. Derrota 1-0.
Sí, a pesar del buen juego blanquiazul, que no concedió ocasiones al rival, el Cádiz prácticamente marcó el gol en una jugada a balón parado, pero al que solo le faltó al conjunto blanquiazul algo de puntería. Se crearon muchas ocasiones, pero finalmente la pelota no entró. Debutaron Fran Mérida, Puado y Miguelón, y no jugaron por diferentes motivos Raúl de Tomás, Darder, Cabrera, Embarba y Roca, curiosamente nombres que, por cierto, están en la rampa de salida. Vicente Moreno, técnico perico, pide tiempo para mejorar el juego y también los resultados.
Voler que en dues setmanes pues, aparega i que tot siga perfecte, pues és complicat. La nostra obligació és buscar aquesta excel·lència sempre. Anem en busca d'ella, però trobar-la pues, és difícil, esteu d'acord amb mi. He vist moltíssimes coses que m'agradaria que apareguin en el nostre equip, però que se convertisquen en resultats positius, perquè el més important ho tenim clar que és guanyar cada partit.
Vamos, que con un poquito más de gol el Español habría ganado en el primer partido al Huesca, que quedó en empate a uno, y también seguramente con facilidad al Cádiz en el partido del domingo. Se lesionó, por cierto, David López con un problema en el pie, no parece serio. Estamos a la espera del comunicado médico. El miércoles a las 7, Español-Málaga. El sábado a las 10 de la mañana, no de la noche, Español-Almería. Y el último apunte es que Pipa ya está convocado con la selección sub-21, se ha incorporado a la rojita.
Això a l'Espanyol, al Girona, Joaquín Bacigalupo, bona tarda.
Què tal, Joan? Buenas tardes.
Hem sentit les explicacions de Pere Guardiola, director executiu del Girona.
Sí, veníamos explicando estos días que hubo un cambio en el accionariado de el Girona y Pere Guardiola, que fue el encargado de vender acciones justamente a Marcelo Claure, Pere Guardiola se encargó de dar las explicaciones. Dice que es una operación que se viene fraguando hace mucho, que la incorporación, además de Marcelo Claure, aporta solidez y protección, pero sobre todo una frase: el objetivo número uno es la ciudad deportiva, lo dice Pere Guardiola.
Però el nostre foco, o sigui, els tres pilars quan vam començar, que era primer equip, infraestructures, en aquest cas ciutat esportiva i futbol base, hem de seguir potenciar-ho al màxim. I la ciutat esportiva, evidentment, el Marcelo, o sigui, jo crec que serà l'objectiu primer que tenim a nivell de club com a tal.
A ver si lo consiguen, porque hasta ahora solo podían entrenarse en el complejo deportivo de la Viña.
Fins aquí al futbol.
Esports Cope, el Tour de França. Bullabessa, Casoler, Bordeus, Bicis, Quique Iglesias.
Tenim en marxa la tercera etapa de la cursa francesa. Connexió amb la ruta amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Joan Batllori des de Sisteron, a l'Alta Provença, que mira els Alps demà, però avui encara estem en aquesta etapa 3. Hem sortit aquest matí des de l'estadi de futbol del Niça, flamant, per cert, líder de la Lliga francesa, i anem camí de Sisteron amb un home en fuga, Cousin, el francès del Team Direct Energy, però encara manca molt per arribar a l'arribada aquí a Sisteron. Un dia doncs, de sol, de vent en l'últim tram, i ara que Julien Alaphilippe és el líder de la cursa. En definitiva, que comencem ja mateix a les 4 a totes les aplicacions mòbils i sobretot a través de la ona mitja de COPE, Catalunya i Andorra. El ciclisme, el Tour, a la COPE.
Gràcies, Quique, us escoltem. Un apunt de bàsquet també, Joaquín, cap de setmana ple de partits amistosos. El Barça n'ha jugat 2, els dos els ha guanyat.
Así es, el primero contra UCAM Murcia, victoria por 89-84, y lo segundo en la jornada de ayer, Moravanca Andorra 74, Baxi Manresa 92 y Peña 68, Barça 75. 3 de 3 para el Barça, y así lo valoraba Adam Hanga.
Y bueno, poco a poco vamos a entender, yo creo que esa es el mejor palabra, ¿no? A entender qué quiere Saras, ¿no? En ataque, en defensa. Cada jugador tiene que buscar su rol, su posición. Pero bueno, yo creo que es un progreso que yo creo que va a ir durante todo el año, no solo hasta la Supercopa, pero bueno, vamos a evolucionar, ¿no? hasta el último partido de temporada.
Lo próximo para los equipos catalanes, la Liga Catalana, que empieza el próximo viernes.
Gràcies, Joaquín.
Chau, chau.
Adéu, que vagi bé. Entrem en l'últim minut d'Esports Cope, un minut i les 4. Oli, tens un apunt d'última hora, no?
No, el tema de Rakitic, els companys de la Copa de Sevilla diuen que està tancant el tema del Barça amb el Sevilla i des del Barça, fons del Barça, ens diuen que sí, que estan tancant aquesta situació.
Perfecte, Oli, gràcies, que vagi bé, bona tarda.
Adéu.
Adéu, Víctor, que vagi molt bé.
Adéu.
Marxem, com sempre, actualitzant les enquestes. En clau Barça us preguntem avui què us sembla que Leo Messi no es presentés a les proves PCR i no vagi a entrenar-se aquesta tarda. Bé al 45%, malament al 55%, i en clau espanyol, quines sensacions us va deixar l'equip contra el Cádiz? Bones 43%, dolentes 15%, no vaig veure el partit 42%. Arribem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, a Esports COPE estem pendents de tot. Cuideu-vos molt, que vagi bé.